centrat.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. No tenia pensat caure en el debat Halloween o castanyada, però al final no ho he pogut evitar. Primer va ser la diatriba de Jorge Fernández Díaz de la Razón, dient que Halloween s'ha convertit en una nit satànica durant la qual es fan misses negres, es profanen sagraris i se sacrifiquen animals i nens al dimoni. I després, a Twitter, quan vaig arribar al migdia a casa, la discussió generada arran d'una piulada de la Montserrat de Mesón en què criticava que s'associés la castanyada amb l'avorriment i Halloween amb la diversió. A partir d'aquí, el debat de cada any, amb uns o altres matisos, amb la defensa de les castanyes i els panellets, amb els que no els agraden, amb els que sí, amb el trauma dels pares que han de menjar les creacions dels fills a l'escola, etc, etc. Com a debat és curiós perquè els entusiastes de Halloween no tendeixen a pronunciar-se. Hi són, no sé si són majoria, però en són molts. El que passa és que hi tenen poc a dir, no s'hi senten interpel·lats ni qüestionats perquè el signe dels temps els juga a favor. I una tradició amb una maquinària propagandística tan descomunal al darrere no necessita defensors, s'imposa sola. Per això el debat no acostuma a ser un intercanvi d'arguments entre unes i altres posicions, sinó més aviat una discussió periòdica i infinita sobre la identitat catalana, la nostra autoacceptació i la dificultat d'adaptar unes tradicions ancorades en anys de foscor, resistència i recolliment al desarrelament actual. Catalunya és un país que viu encallat en aquests debats, que s'agrada discutint sobre si mateix, que se sent a casa queixant-se de tot per no haver de canviar. Catalunya és aquell país que sempre té una escena de plats bruts a punt per cada ocasió, el Wendolin, els galets de Nadal i tantes altres, que es deixen lluernar pel que passa fora, però que no pot deslligar-se del que és. Em recorda les paraules de Martí Sales al primer manifest Cirlero. Universal i ultralocal, la catalanitat és viatjar molt i dir que tot és una merda, és desitjar secretament fotre el camp, però sempre tornar. Fa uns dies, en aquest estudi, el Manel Vidal amb el Jordi Basté ens comparava amb els argentins per la nostra insistència en l'autorreferencialitat i l'autoanàlisi. I és veritat que és un tret que ens limita, que ens abdueix en certa manera, però que alhora ens dona sentit. Segurament més català que la castanyada o el Halloween sigui aquesta mateixa discussió, que n'intentes escapar any rere any i sempre hi acabes tornant. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 1 de novembre del 2022.
Un dia que comença amb força humitat i també amb restes de núvols i algunes boires, però majoritàriament amb sol, un sol que serà el protagonista gran part del dia, tot i que a la tarda hi haurà alguns ruixats poc importants entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, nord d'Osona, cap a les Guilleries, i també pot aparèixer algun al llarg de la tarda en àrees del prelitoral central. És de 10 a 15 graus en conjunt a l'interior de Catalunya, no fa un fred especialment intens, i entre els 16 i els 18, 18 i 9 a la costa, al migdia en conjunt ens morem entre els 20 i els 25, tot i que les valls del Pirineu i el Prepirineu es quedaran més frenades a tocar dels 20.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora no hi ha incidències destacables, ni tan sols les retencions habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui s'acaba el pont de Tots Sants i després de 4 dies de festa es posa en marxa l'operació Tornada, tant per terra com per aire. Per un cantó, Trànsit calcula que avui tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 265.000 vehicles. Per l'altre, hi ha vaga de tripulants de cabina de Vueling que han provocat la suspensió de 25 vols programats avui a l'aeroport del Prat. Quedem-nos aquí perquè caldrà estar molt pendents dels efectes d'aquesta aturada, que s'emmarca en un seguit de protestes que s'allargaran fins al 31 de gener. Concretament, hi haurà vaga tots els festius, divendres, diumenges i dilluns. Per tant, afecta aquest pont de Tots Sants, el pont de la Puríssima, que enguany pot ser de tota una setmana perquè 6 i 8 de desembre són dimarts i dijous, respectivament, i tot el Nadal. Els serveis mínims garanteixen el 72% dels vols de rutes fora de la península i entre el 28 i el 54% dels coneixen dues ciutats espanyoles, segons la distància. Última hora, Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. Als mostradors de facturació de Vueling no hi ha massa gent perquè els primers vols del matí ja han sortit. Ho han fet en normalitat perquè la companyia ha anunciat en temps els vols cancel·lats i els afectats han pogut intentar cercar solucions per fer el viatge previst. Alguns, però, tot i saber que el vol estava cancel·lat, han preferit venir fins a l'aeroport per veure si la companyia els oferia una altra solució. Una d'aquestes persones li han cancel·lat dos vols.
M'ha cancel·lat, m'ha arribat un mail i m'han fet un canvi per un altre vol que ens fa estar a l'aeroport molt abans i arribar a Londres molt més tard perquè hem de fer una parada a Santiago.
Tornava de Mallorca el divendres per la nit, me l'han cancel·lat i només m'ofereixen la tornada el dissabte. I vinc aviam si hi ha alguna altra opció d'agafar algun vol el mateix divendres.
M'han cancel·lat el vuelo, bueno, dos vuelos. Tenia de Menorca a Barcelona i de Barcelona a Brussel·les i me los han cancel·lat los dos. I m'han hecho, o sea, tenia la opció de salir por la noche ayer a las 9:30 o no podía salir, o sea, perdería el vuelo y el dinero.
En el dia d'avui, Vueling ha cancel·lat el 10% dels més de 500 vols previstos a tota la seva xarxa.
Gràcies, Josep. En continuarem molt pendents. Això pel que fa als avions, però com dèiem, avui també haurem de tenir un ull posat a la carretera per l'operació tornada d'aquest pont de Tots Sants. Trànsit preveu que les hores més complicades seran de les 2 del migdia a les 9 de la nit i calcula que les vies amb més retencions durant la tarda seran la B23, la C58 i la 2. També es preveuen embussos a la C33 i a l'AP7, on s'habilitarà dos carrils addicionals per descongestionar. Un d'ells estarà al Vallès entre Llinars i Montornès i l'altre anirà de Vilafranca del Penedès a Molins de Rei, al Baix Llobregat. A l'autopista la circulació de camions també quedarà molt limitada. Hauran d'anar pel carril de la dreta a 80 km per hora, com a molt, i no podran avançar. Per si no fos prou trànsit, recorda que l'operació tornada cal sumar-hi una quantitat important de vehicles que aniran cap a cementiris i que podrien provocar cues als accessos en moments puntuals. I avui, al Món RAC1, volem parlar dels preus, és a dir, de com se'ns està encarint la vida a marxes forçades. El cost de la compra setmanal o mensual s'ha disparat, com també ho ha fet l'energia, la llum o el gas, o el combustible, la benzina i el gasoil. I com que la inflació està pels núvols, això repercuteix, per exemple, en els lloguers, que acostumen a estar lligats a l'IPC i que també han pujat de valent, i en les hipoteques, ja que el Banc Central Europeu ha hagut de pujar els tipus d'interès per penalitzar el consum, premiar l'estalvi i així intentar reduir la inflació. Ara bé, això comporta que l'Euríbor, que és el principal indicador que es fa servir per calcular els préstecs hipotecaris, es mantingui a màxims dels últims 13 anys. Aquest octubre ha tancat el 2,629%. És la taxa més alta des del gener del 2009. Això implica que les hipoteques que es revisin ara es tornaran a encarir. Una de 145.000 euros, per exemple, a 25 anys, s'encarirà uns 220 euros al mes. L'Euríbor va començar a pujar el gener quan es va intuir la pujada de tipus i el Banc Central Europeu els va tornar a pujar la setmana passada per tercera vegada ja aquest any i se situen ara al 2%. A petita escala, avui dia de Tots Sants, aquest increment de preus també es nota. El Gremi de Pastissers de Barcelona calcula que els panellets s'han encarit un 3% respecte a l'any passat. El seu president, Antoni Ballart, assegura que les pastisseries s'han ajustat al cinturó per no repercutir als consumidors la pujada de preu de les matèries primeres.
Si guanya, però vull dir, és una diada que la matèria prima ja és cara, ja no el venem al preu que li ha de tocar. Intentes vendre molt, això és el que ens interessa, no tens el marge que tindries que tindre en altres matèries, però bueno, estem aguantant perquè se celebri i compri la gent el panellet artesà de pastisseria.
Tot i l'augment de preus, el panellet més venut ha estat un any més el de pinyons. I aquests dies, a part dels panellets, les protagonistes en moltes cases són les castanyes. El sector calcula que aquest any se'n vendran més que en campanyes anteriors. Això, tot i que la calor de les últimes setmanes ha afectat la producció. N'ha parlat a RAC1 el responsable del Centre de Manipulació de la Castanya de Viladrau, Joaquim Soler.
Que el castanyer, quan comença a patir, el primer que fa és deixar anar el fruit. Per tant, totes les castanyes que hi havia a dalt, les que venien més tardanes, han caigut totes i, evidentment, s'han perdut. Nosaltres intuíem que podria passar alguna cosa, per tant, vam anar molt ràpid, la que vam entrar és d'una qualitat excel·lent, i ara ens ha passat això, però, bueno, la feina grossa la tenim feta.
Aquest any la castanya fresca es paga de mitjana a uns 12 euros al quilo. Un augment de preu que s'ha notat en aquests dos productes que són dels més consumits per la castanyada i per Tots Sants, però la inflació també ha afectat la venda de flors. Els floristes reconeixen que n'han venut més d'artificials que altres anys perquè són més barates. Això en un dels dies que tenen assenyalat el calendari perquè avui molts catalans recorden i honoren els morts. De fet, segons llegim avui a l'Espanyol, la inflació es menja ja un de cada 3 euros del salari dels treballadors espanyols. Per això avui volem saber per què tot està tancat. Què passarà amb l'actualització dels salaris respecte a l'IPC perquè els treballadors no perdin poder adquisitiu i, sobretot, fins quan durarà tot plegat? Ho preguntarem a Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya. Tot plegat, com dèiem, avui 1 de novembre, dia de Tots Sants, els que hem tingut la sort de venir a treballar de matinada hem vist un fotimer de gent pel carrer que tornava de festa, i molts d'ells disfressats de Halloween. De fet, només cal fer un cop d'ull a Instagram per veure amics, coneguts, saludats, anònims i no tan anònims, seguint aquesta tradició que hem importat ja fa uns quants anys i que ara ja sí que no hi ha cap dubte que ha arribat per quedar-se. El dubte és saber si és compatible amb les castanyes, els panellets i els moniatos de tota la vida. Ahir hi havia cues a les típiques parades de carrer, tot i que la gran diferència en anys enrere és que la gent encara va vestida d'estiu. I això sí, que té mala peça al talent. Per parlar d'aquesta dicotomia cultural, escoltem ara el comentari que hi posa el filòsof i col·laborador del Món RQ, Joan Bordeus.
Corre una escena de Plats Bruts en què el David, disfressat de vampir, espanta el López mentre prepara panellets. Diu el López: David, els catalans no ens disfressem. Els catalans mengem castanyes. I té raó, però a l'edat mitjana, els mateixos catalans tenim un imperi i érem temuts arreu de la Mediterrània. El que vull dir és que les festes tradicionals ofereixen a cada poble l'oportunitat per descobrir la seva història i la seva essència. I el que descobrim és que tant la història com l'essència canvien, i només depenen del que les persones van fer amb el temps que els havia tocat viure. Veto aquí la castanyada. El cliché diu que una festa tan austera no pot competir amb Halloween en temps de motomamis. La realitat és que donar la volta és molt fàcil. Festa ecològica en temps d'emergència climàtica. Mitologia local fascinant contra la gastadíssima iconografia yanqui. Minimalisme estètic molt més elegant de performar que les disfresses espantoses. I així anar fent. Hi ha un mercat de valors culturals en el que avui puja, demà baixa. Res no està escrit, i amb un parell de mems de panellets i un tuit amb la cançó del Marrameu Torre Castanyes, de cop, la castanyera és la reina.
8 i 11 minuts, primeres manifestacions al Brasil després de la victòria de Lula da Silva. En les últimes hores, un grup de camioners afins a Jair Bolsonaro han bloquejat carreteres brasileres en protesta pels resultats de les eleccions. La justícia ja ha ordenat a la policia que reobrin aquestes vies sota amenaça de detenir el seu cap si no executen l'ordre. Mentrestant, el president sortint continua sense bada boca més de 24 hores després que les urnes consumessin la derrota de l'ultradreta davant Lula. Només s'ha pronunciat el fill i senador de Jair Bolsonaro, Flávio, que en un missatge a Twitter ha dit que no desistiran i ha donat les gràcies a tothom que, diu ell, ha ajudat a recuperar el patriotisme amb els seus vots. Corresponsal de RQ a Rio de Janeiro, Pau Ramírez.
La tensió va en augment al Brasil amb el silenci de Jair Bolsonaro i la possibilitat que no accepti la derrota a les urnes. Durant tot el dia d'ahir, Bolsonaro no va tenir cap acte a l'agenda i el va passar entre la residència oficial i el palau presidencial sense parlar amb la premsa, cosa poc habitual en ell. Diversos aliats i persones properes intenten convèncer Bolsonaro perquè aparegui públicament amb un discurs valorant les eleccions, per ara sense èxit. Mentrestant, milers de camioners i simpatitzants de Bolsonaro intenten paralitzar el país tallant carreteres en senyal de protesta contra la victòria de Lula. A última hora de la nit, la Cort Suprema ha ordenat a la Policia de Carreteres Federal que posi fi a tots els bloquejos i caldrà veure si durant el dia d'avui el cos policial molt pròxim a Bolsonaro obeeix la determinació judicial. Si no es compleix, la justícia ha ordenat la detenció del director de la Policia de Carreteres Federal. Pel que fa a Lula, que ja ha estat felicitat per la majoria de líders mundials, ahir va rebre la visita del president argentí Alberto Fernández i comença a preparar una transició amb el govern Bolsonaro que es preveu que no sigui gens fàcil.
De fet, els partidaris de Bolsonaro no es rendeixen. Especialment simptomàtic és el missatge que ha publicat a les xarxes l'exjugador del Barça, Rivaldo, en què avisa que poden passar moltes coses fins al 31 de desembre, que és el dia que Lula da Silva ha de prendre possessió del càrrec. Diu que sent una sensació de tristesa similar a la final de la Copa del 98, quan va perdre contra França, però que no perd l'esperança. I encara en plana electoral i internacional, a Israel, els col·legis electorals ja han obert. Avui s'hi fan les cinquenes eleccions presidencials en els últims 3 anys i mig. 6.700.000 israelians estan convocats a les urnes. Les enquestes donen un lleuger avantatge per formar govern al bloc liderat per l'exprimer ministre Benjamin Netanyahu, que vol tornar al poder un any i mig després de la formació del govern del centrista Yair Lapid, que va caure el mes de juliol. En té més detalls el corresponsal de RQ a Jerusalem, Sal Emergi.
Sense moltes ganes, els israelians voten avui dividits un altre cop entorn de la figura del líder conservador Benjamin Netanyahu, que per primer cop des de 2009 es presenta a unes eleccions com a cap de l'oposició i no com a primer ministre. Un càrrec ocupa el centrista Yair Lapid, que ha liderat la coalició més heterogènia de la història d'Israel, integrada per l'esquerra, centre, dreta i un partit àrab. Segons les darreres enquestes, no hi ha majories per formar govern, encara que el bloc de Netanyahu, que inclou la dreta i la ultradreta, es troba més a prop. Per la PID, un empat seria com una victòria.
Més coses quan és un quart de nou del matí. La renovació del poder judicial s'embolica encara més. El Partit Popular exigeix al PSOE que signi per escrit que no reformarà el delicte de sedició i, en paral·lel, denuncia un pacte secret amb Carles Puigdemont en resposta a la carta de l'expresident de diumenge, on explicava, entre d'altres, que s'havia reunit amb una delegació del PSOE. Però anem a pams, perquè d'entrada Moncloa culpa Puigdemont i el PP de posar-se d'acord amb un únic objectiu, desgastar Sánchez. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el govern espanyol sosté que el PP i Puigdemont es tornen a retroalimentar i que cap dels dos pot donar exemple de res després del que va passar el 2017. Isabel Rodríguez.
Que aquellos que no fueron capaces de mantener o que pusieron en riesgo el orden constitucional por una y otra parte, Partido Popular y Puigdemont, ahora tengan que recurrir el uno al otro como argumento de autoridad. Es elocuente. Y desde luego, en el caso del Partido Popular, una vergüenza que utilicen a este señor como argumento de autoridad en lugar de estar del lado del gobierno y del cumplimiento de la Constitución.
La ministra portaveu també adverteix Puigdemont que no ha canviat res, que l'únic que pot fer és sotmetre's als tribunals espanyols. Però el PP exigeix que Pedro Sánchez doni explicacions al Congrés sobre un suposat acord que ja estaria, diuen, tancat. També demanen que els ministres de Presidència i Justícia, Bolaños i Llop, s'expliquin sobre la reforma del delicte de sedició.
I el PP també posa noves condicions a Pedro Sánchez per reprendre la negociació de la renovació del poder judicial. Li demanen el compromís per escrit i signat que el seu govern no modificarà el delicte de sedició del Codi Penal.
Sí, exigència que fins fa 4 dies no existia l'argumentari del partit, però que ara el PP demana per escrit. Elías Bendodo, número 3 del PP.
Hoy mismo nos volvemos a sentar a negociar si el gobierno se compromete por escrito a no reformar el delito de sedición. Que pregunte Sánchez algunos socialistas que fueron a ese acto del 40 aniversario. ¿Qué haría?
El govern espanyol l'acusa de desviar la mirada i va més enllà amb la figura de Feijóo. Des d'ara, diu la ministra portaveu, desacreditat com a cap de l'oposició.
Ustedes son testigos de que aquí no ha cambiado nada, de que no hay novedad, de que el Partido Popular utiliza esto como enésima excusa para mantenerse en la rebeldía constitucional en la que se instaló Casado y permanece Feijóo.
I afegeix que el Partit Popular manipula la realitat per tapar excuses inconfessables i que darrere la negativa de renovar el poder judicial hi ha la dreta més reaccionària que té lligat de mans i peus Feijóo.
Per cert, per criticar Feijóo, la ministra portaveu Isabel Rodríguez va fer servir aquesta comparació.
En estos días de puente seguro hay muchas familias jugando con sus hijos y sus hijas a parchís o a otros juegos de mesa. Feijóo ha demostrado que con él no se puede jugar ni a un parchís, porque no respeta las reglas del juego. Y por tanto, queda desacreditado.
Avui l'Espanyol publica una enquesta que fa augmentar encara més la pressió sobre el PSOE i que avala la decisió del PP de trencar les negociacions. Segons el sondeig de Sociomètrica, un 55% dels ciutadans està d'acord que no es pacti la renovació del poder judicial si es rebaixa el delicte de sedició. Per contra, un 39% ho considera un error. Els enquestats també culpen majoritàriament Pedro Sánchez del fracàs de l'acord. Gairebé un 60% creu que és responsabilitat del president del govern espanyol, mentre que només un 33% assenyala Feijóo. Preguntats directament sobre si s'han de rebaixar o no les penes per sedició, 3 de cada 4 espanyols asseguren que no. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el cap de política del diari El Mundo, Ferran Boiza.
Des de fa anys, Catalunya és l'elefant a l'habitació que hipoteca la política espanyola. L'últim capítol és la reforma del delicte de sedició que ha fet descarrilar la negociació del poder judicial. Excusa o raó de pes? El govern espanyol ha perdut la por al conflicte català, creu que ja no li treu vots i per això s'havia obert a reduir les penes per sedició. Necessita el seu històric graner de vots català per seguir a Moncloa. També el nou PP de Feijóo semblava acceptar que la reforma de la sedició no podia ser un topall per treure el poder judicial espanyol del bloqueig en què es troba fa 4 anys. Però Feijóo va calcular malament la força dels sectors més conservadors de la judicatura espanyola i també va creure de forma equivocada que Díaz Ayuso no seria capaç de posar-lo al llindar del precipici. Passant aquest punt, quan Moncloa va olorar la sang, la de Núñez Feijóo, esclar, i va accelerar amb la sedició. Amb un tema tan sensible pels seus votants a sobre de la taula, Feijóo no va aguantar la pressió i va trencar el pacte. A Moncloa portaven des de l'estiu intentant desmuntar la imatge d'home d'estat de persona moderada d'en Feijóo. Batallaven per acabar amb l'efecte Feijóo que havia aconseguit donar un tomb a les enquestes. I el mateix líder del PP els hi ha servit amb safata de plata.
A tot això, el PSC i els comuns neguen que la reforma del delicte de sedició estigui pensada perquè Puigdemont torni a Catalunya. Els socialistes neguen que hagin anat a veure Puigdemont per proposar-li una solució a la seva situació a partir de la reforma del delicte de sedició. Ho explica la portaveu del PSC, Elia Tortolero.
L'actualització del Codi Penal no es planteja en benefici a ningú personalista. És un exercici d'actualització d'acord amb els estàndards europeus i aquí treballarem. Però ara mateix ja li dic que estem parlant d'una cosa que encara no s'ha obert i que nosaltres sempre ens hem mostrat disposats i favorables a que això pugui tirar endavant, però que encara no ens hem assentat a poder-ho treballar.
De la seva banda, Jaume Asens dels Comuns diu que està sorprès per les paraules de Puigdemont. A Ser Catalunya diu que la reforma de la sedició es farà sí o sí.
Mantenir aquest delicte és una amenaça cap al futur, cap a qui exerceixi aquest dret de protesta, en el futur siguin independentistes, siguin activistes de la pau o siguin sindicalistes. I, per tant, s'ha de desactivar aquest tipus penal. Si al president Puigdemont doncs, no li agrada que es desactivi, doncs, és el seu problema, però crec que aquest delicte ha de deixar d'existir tal com està configurat ara en el Codi Penal.
Sigui com sigui, la reforma no s'aprovarà abans dels pressupostos generals de l'Estat. Mentrestant, Joaquim Nadal torna a estar al centre de la polèmica per les seves declaracions sobre Carles Puigdemont. El conseller d'Universitats i Recerca assegura que l'expresident de la Generalitat no té cap legitimitat com a expresident i diu que no aporta res al debat polític. Ho deia en una entrevista a Ràdio 4.
No em cal llegir-la per saber el que està dient. Em sembla natural que ell ho digui i una altra cosa és si això serveix per alguna cosa o no. Des de la posició de Carles Puigdemont és perfectament comprensible, però que en el panorama polític català i espanyol és una carta que no porta gaire res de nou, em sembla. Han passat 5 anys. Han passat 2 presidents més. El president legítim a Brussel·les, en Fio Waterloo, és un episodi de fa 5 anys.
Unes paraules que no han agradat gens a Junts per Catalunya. El portaveu Josep Rius carrega contra el conseller a qui acusa de tenir poca qualitat democràtica. En una piulada diu que el conseller Nadal actua molt semblant ideològicament al de l'època del president José Montilla. Qui tampoc aprova el nou govern és Marina Geli. En una entrevista al Nacional, l'exconsellera del PSC assegura que si mai tornés a la política no aniria a un govern com el d'Aragonès. Considera que el canvi d'estratègia d'Esquerra no representa la majoria social ni per l'amnistia ni per l'autodeterminació. A més, assegura que el trencament del govern és una irresponsabilitat d'Esquerra. Ella era partidària de no separar-se perquè creu que sempre és millor ser a les institucions que no ser-hi i afegeix que aquest trencament no només afableix els republicans, sinó que empetiteix la base en comptes d'eixamplar-la. 8 i 22 minuts, la nova llei de memòria democràtica obliga també a canviar el nom dels pobles fundats en ple franquisme. Tot i que la majoria ja ho han anat fent des de la recuperació de la democràcia, encara hi ha 7 pobles a Espanya que recorden Franco o algun dels generals destacats de la repressió franquista. Alguns exemples en són Alberche del Caudillo, a Toledo, Villafranca del Guadiana, a Badajoz, o Alcocero de la Mola, a Burgos. El text de la norma diu que són elements contraris a la memòria històrica qualsevol referència a la sublevació militar i a la dictadura en els topònims. Per això, les administracions públiques els hauran de retirar. I una altra llei, la llei trans, els PSOE defensa que les esmenes que s'hi han introduït són per acostar-la a la Constitució. L'exvicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, creu que un cop la llei tiri endavant, el PP la recorrerà per posar tants pals a les rodes com pugui. Per això va dir que cal adequar-la tant com sigui possible a la llei actual.
Porque esta norma será recurrida como la suele hacer continuamente el Partido Popular y por tanto cuando llegue al Tribunal Constitucional tiene que ser plenamente constitucional. Esto importa mucho porque estamos hablando de derechos y cuando se habla de derechos no se pueden cometer errores jurídicos porque luego después el daño que se puede hacer en las personas es muy grande.
Calvo és actualment la presidenta de la Comissió d'Igualtat del Congrés, que és la que s'encarregarà de la llei un cop es comenci a tramitar, un pas que està previst que es doni aquesta setmana després que els socialistes prorroguessin dimarts passat l'inici del procés per poder presentar les esmenes. I encara dues informacions en clau de política espanyola. Plega un diputat d'Unides Podem denunciat per agredir la seva dona. Es tracta de Miguel Ángel Bustamante, membre d'Esquerra Unida. Ho va anunciar en un missatge en què assegurava que és innocent i que tot plegat són acusacions falses. El cas va sortir a la llum divendres passat després que arribés al Tribunal Suprem. Hores després, el seu partit el va suspendre cautelarment. El pas de deixar l'escó, però, no l'ha donat fins ara perquè Bustamante assegura que no va poder comprovar que hi havia una demanda interposada contra ell. A més, diu que ha pres la decisió per respectar els estatuts d'Esquerra Unida. I, per cert, que el govern espanyol ha destituït la fins ara delegada del govern a Ceuta, Salvadora Mateos, investigada per la devolució de 55 menors no acompanyats acompanyats al Marroc. Va passar l'agost de l'any passat. La socialista hauria autoritzat que les forces policials expulsessin els joves sense fer cas dels protocols que dicta la llei d'estrangeria. El nou delegat a la ciutat autònoma de Ceuta serà Rafael García Rodríguez. 8 i 25 minuts. El misteriós robatori del cap de setmana a l'arxiu del president Tarradellas al monestir de Poblet ha quedat en un ensurt. Els responsables de l'arxiu no hi han trobat a faltar res, tot i que els lladres van obrir la caixa forta. Quan van comprovar que hi havia només documents històrics de Tarradellas i altres personalitats, van decidir tocar el dos sense endur-se'n res. Tarragona, Esteve Giral.
En surt enorme el que es van emportar ahir al monestir de Poblet després de comprovar que havien robat a l'arxiu Tarradellas amb un fons descomunal de gran valor històric, sobretot polític. Els lladres van entrar aprofitant que el cap de setmana no hi ha ningú a la seu de l'arxiu Tarradellas. En van tenir prou saltant un mur i forçant una porta i una finestra. Un cop a dins van inhibir l'alarma de l'arxiu amb uns cartrons. A la tercera planta van obrir la caixa forta, però després de remenar papers i documents no van trobar res que els cridés l'atenció pel seu valor econòmic. L'abat de Poblet, Octavi Vilà, ho va confirmar a la CN.
De moment, pel que em diuen les arxiveres, no troben a faltar res. Dins aquest armari hi havia un llibre manuscrit de Joan Maria Sagarra, que està, i ve la documentació del president Tarradellas, el famós passaport que se li va fer quan va arribar a Madrid l'any 77, el juny, està.
La principal hipòtesi, que els lladres no tenien massa idea de què es trobarien a dins de l'arxiu Tarradellas.
Més notícies. A partir del documental El sostre groc d'Isabel Cuixet es podria reobrir el cas d'abusos sexuals a l'aula de teatre de Lleida. Fa 4 anys que es van denunciar els primers casos, però la fiscalia va dir que havien prescrit. Ara, aquesta pel·lícula aborda els fets i la paeria el fa servir de prova per denunciar una desena de casos nous que no han prescrit. Lleida, Julen Andrés.
Els fets haurien passat entre els anys 2018 i 2019 i, per tant, no haurien prescrit. És la principal diferència amb els que es van denunciar fa 4 anys i que haurien tingut lloc entre els anys 2001 i 2008. Ara, però, es compta amb noves proves i noves denunciants. En parla l'advocada Carla Vall.
Exacte. Fiscalia, en el seu moment, va dir que els fets resultaven rellevants penalment, però que, malauradament, havien prescrit i que no podien ser investigats. Avui li donem allò que ens va demanar en el seu dia, que són aquests nous fets, aquestes noves víctimes, noves supervivents, que tindran l'oportunitat segur de posar en seu de la fiscalia i més endavant en seu judicial.
Entre les proves, a banda del testimoni de les víctimes, també es compta amb el documental El sostre groc d'Isabel Coixet, on s'aborda els abusos a l'aula. En total es denuncien una desena de nous casos i es demana la investigació a 4 responsables de l'aula, ja sigui per cometre l'abús o per estar al cas i no informar.
Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen un possible abús sexual a una menor dins d'un túnel del terror a Badalona. Segons el periòdico, algú hauria agafat la jove d'11 anys a l'altura dels pits mentre estava dins l'atracció situada al barri de Llefià. Després, l'autor li hauria fet més tocaments. A més, en un altre túnel de la ciutat, al barri de la Salut, un segon menor va resultar ferit lleu i alguns pares van denunciar també tocaments en aquesta atracció. L'Ajuntament, però, no descarta que es tracti del mateix túnel i hi hagi hagut una confusió a l'hora de donar les direccions. A Magaluf, a Mallorca, han tancat durant un any un local d'oci nocturn després de trobar-hi una nena de 12 anys beguda i consumint alcohol que li havien venut a la barra. Quan van fer la inspecció també van adonar-se que el local sobrepassava un 50% el seu aforament. La policia va entrar dins la sala a l'abril i va desallotjar-hi unes 250 persones quan l'aforament permès és de 170. Una situació que posava en clar perill la seguretat i la integritat física de les persones, segons l'expedient que es va obrir. Mentre buidaven el local, van trobar la noia i van obrir l'expedient, també per vendre alcohol a menors. La normativa de l'Ajuntament considera que els dos incompliments són infraccions molt greus i per això els ha imposat una multa de 115.000 euros i ha obligat els propietaris a baixar la persiana del local durant un any. Més informacions relacionades amb aquests fets. Els Mossos detenen una parella especialitzada en estafar clients de bancs a través d'internet. Els autors, un home i una dona de 48 i 47 anys de Vilassar de Mar, es feien passar per treballadors de les entitats bancàries per obtenir dades personals i això els permetia retirar diners dels caixers sense necessitat de tenir la targeta. Els Mossos els atribueixen un mínim de 45 estafes valorades en un total de 16.000 euros, tot i que sospiten que els afectats podrien arribar al centenar. Hi ha casos arreu de l'Estat. I els Mossos també han difós en les últimes hores a altres cossos policials la imatge del presumpte autor de l'apunyalament a una dona al barri de Gràcia de Barcelona. La víctima continua en estat molt greu a l'Hospital Clínic de Barcelona. Diumenge a la tarda, l'home, que seria la seva exparella, li va clavar diverses ganivetades prop de l'estació de ferrocarrils de Gràcia i va marxar corrents. I quan falta un minut per arribar a dos quarts de nou del matí, Sandro Rossell, Josep Maria Bartomeu, el Barça i els Neymar ja esperen la sentència pel cas Neymar Dis. I ho fan amb tota la convicció que en sortiran absolts. Ho demostra l'advocat del club, Jordi Pina, amb aquest al·legat final per l'ocasió.
Amb un 0-0 estàvem classificats nosaltres. I nosaltres som el Barça de Xavi, i som el Barça d'Iniesta, i som el Barça de Messi, i som el Barça de Neymar. No ens sabem de defensar, així ens va. I què és el que ha fet aquesta defensa? Jo mateix he fet una autoinversió de la càrrega de la prova perquè sóc el Barça. I perquè vull guanyar aquest judici 7-0.
En tot cas, en l'última sessió del judici, l'empresa que lidera l'acusació va insistir que el Barça i els Neymar van fer trampes en el fitxatge del jugador brasiler, però també va rebaixar la petició de penes. La retirada de la fiscalia l'ha deixat sola i les defenses se li van tirar al damunt, Benet Íñigo.
Els advocats de Dis, l'empresa que tenia part dels drets de Neymar, van rebaixar la petició de penes a pràcticament la meitat. A Rossell i el pare del jugador li demanen ara 4 anys i al jugador i a Bartomeu 2 anys i mig. En tot cas, Dis manté que el cost real del fitxatge va ser més alt del que s'ha reconegut i que li tocava, doncs, més part del pastís. Va ser una sessió en què l'acusació i la defensa semblaven saber els desitjos més íntims de Neymar.
El senyor Neymar no soñaba con irse al Barcelona. Tenía pesadillas con no irse al Barcelona porque tenía que pagar una cantidad que no tenía.
Hubiera querido, habría jugado en el Real Madrid y sin embargo el señor Neymar Jr. jugó en el Fútbol Club Barcelona, es decir, jugó donde quiso. Me parece que están de más la alusión a los sueños.
I totes les defenses van acusar Dis de mala fe. L'advocat de Bartomeu, Josep Maria Fuster Fabra, encara va anar més enllà, mentre que Dis posava els acusats d'exemples d'un sistema podrit.
Dis no es solo un fondo, es un fondo buitre. Porque hacerle esto a un menor de edad y este tipo de cláusula constituye una forma prácticamente de explotación.
Esta semana hemos sido testigos de la omertad de Rosich, de la de Zubizarreta, de la de Florentino Pérez. Ninguno de ellos ha dicho toda la verdad. I serà esta digna sala la que decida si el futbol vale o no más que la justícia.
La majoria reclamen a Dis les costes del judici i la denunciaran per danys i perjudicis si es confirma l'absolució.
Encara en crònica de tribunals, la Junta de Brians 2 proposa el tercer grau per Fèlix Millet, tenint en compte el seu estat de salut delicat. L'expresident del Palau de la Música, que farà 87 anys, està ingressat a l'Hospital Penitenciari de Terrassa després d'haver empitjorat aquest últim mes. Tot això mentre el jutjat investiga si s'ha dissenyat una estratègia per evitar indemnitzar el Palau de la Música pels 23 milions d'euros espoliats, tal com diu la sentència. Malgrat el greu estat de salut de Millet, la intenció del jutjat d'instrucció número 12 de Barcelona és prendre-li declaració. Més coses. El Ministeri de Consum retira del mercat un formatge fresc de vaca que es preparava en un local no autoritzat i sense número de registre sanitari. Es tracta d'un formatge del tipus llatí i de la marca Mi Pàtria. Tot i tenir diferents embolcalls, la majoria duen la bandera de l'Equador, són de color blau i les distribuïdores són Saresan i formatges Coquem. Segons l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i de Nutrició, el procés d'elaboració presentava importants deficiències. El formatge ja s'havia distribuït a Catalunya, València, les Illes Balears, Múrcia i Madrid. El Ministeri de Consum alerta que si algú el té a casa, no el consumeixi i el llenci a les escombraries. De seguida us expliquem el que va passar ahir a la tarda a Instagram, moltíssima gent perdent usuaris, comptes suspesos, i també de les últimes polèmiques a Twitter amb aquest anunci, amb aquesta proposta de que els comptes verificats hagin de pagar 20 euros al mes.
Nova llei de pensions.
Què guanyo jo per continuar treballant més enllà de la meva edat de jubilació?
Tens dues opcions. La primera, per cada any extra que treballis, la Seguretat Social t'incentivarà amb entre 5.000 i 12.000 euros. Aquesta quantitat, multiplicada pels anys treballats, se t'abonarà en un sol pagament quan et jubilis. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Govern d'Espanya.
Amb Daikin t'estalvies l'hivern i t'estalvies també el gas. D'aquesta manera pots reduir fins a un 50% la factura en calefacció. Daikin t'ofereix solucions com la bomba de calor o l'aerotèrmia per tenir calefacció i aire condicionat en un mateix equip. Estalvia't en surts, estalvia't despeses i estalvia't l'hivern amb Daikin.
La venda privada ja és aquí. Uneix-te a la Roca Village Membership per gaudir del 20% de descompte addicional a més de 100 botics del Village. I també des de casa teva amb Virtual Shopping. Fins al 6 de novembre, uneix-te a membership a larocavillage.com i rep la teva invitació a la venda privada. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el nou Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast. Vine a conèixer-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Així de tranquil et sents quan contractes pòlissa fàcil. Perquè així de senzill és protegir la teva pime davant el risc d'impagament dels teus clients. Pòlissa fàcil de CESCE és l'assegurança de crèdit amb la contractació més àgil, sense sorpreses i sense gestions. Entra a CESCE.es i calcula el teu preu online. Així de senzill. CESCE. Seguros de tu éxito.
És a dir, que quan nosaltres siguem a casa també podem posar l'alarma?
Esclar, podeu connectar tota la casa quan dormiu o les zones que vulgueu, o només l'exterior, perquè hi ha una càmera a la terrassa i sensors en portes i finestres. Així, si algú intentés entrar-hi, ho podrem detectar abans que això passi. Nosaltres podem veure les imatges en tot moment i si hi ha un problema real, avisem la policia. Perquè el més important és que si ho necessiteu, hi ha persones a l'altre costat en tot moment.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
el 95.551 95551,
sèrie
46046.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Vuit i 36 minuts, els usuaris d'Instagram van recuperant els seus comptes després d'una caiguda sobtada ahir a nivell mundial. La xarxa va suspendre milers de clients sense cap motiu i molts d'altres van tenir problemes per accedir-hi. La companyia es va afanyar a disculpar-se amb els usuaris i va solucionar la incidència cap a les 11 de la nit, un daltabaix que va traduir-se en milers de queixes a Twitter sota l'etiqueta Instagram Down. A més, els experts avisen que l'incident pot afectar els ingressos de les persones que monetitzen la seva presència a les xarxes. Adrià García.
Segons els afectats, la xarxa els va notificar que tenien 30 dies per recórrer a la suspensió del seu compte i els va avisar que si no confirmaven la seva identitat quedaria tancat permanentment. L'expert en tecnologies, Josep Maria Ganyet, ha explicat a RAC1 que aquest incident és un mal de cap per moltes grans empreses i influencers.
L'únic del que viuen són els seus contractes d'Instagram o de la publicitat o de la seva projecció que vulguin tindre en una o altra xarxa social, doncs, home, potser avui no tenen un problema, però en general sí que tenen un problema perquè estàs depenent d'un tercer, que és una empresa privada, que pot canviar les normes quan vulgui i et pot desplataformar sense donar-te cap explicació.
A finals de setembre hi va haver un problema semblant, però Instagram no en va explicar els motius. La incidència d'ahir arriba una setmana després que una altra de les emblemàtiques aplicacions de l'empresa Meta de Mark Zuckerberg, WhatsApp, també caigués i deixés sense servei a milions de persones.
De fet, les accions de Meta van sortir molt ressentides de la caiguda d'Instagram. Van caure un 6% i el preu de les accions se situa al mateix nivell que ara fa 7 anys. Mentrestant, Instagram ha tornat a suspendre el compte de Kanye West durant 30 dies. Ho ha fet després que el raper publiqués una imatge d'una conversa amb comentaris antisemites. No és la primera vegada que el veten. De fet, feia només 4 dies que la xarxa social havia readmès West després de suspendre el seu compte pel mateix motiu. Des d'avui fins l'1 de desembre no podrà publicar, comentar o enviar missatges directes a Instagram. I polèmica també ahir a Twitter després que alguns mitjans especialitzats avancessin que el segell blau de compte verificat serà de pagament. És una de les primeres mesures que vol imposar Elon Musk com a nou propietari de la companyia. Tindria un cost simbòlic d'uns 20 euros al mes i, de fet, la funció només estaria disponible pels subscriptors del servei premium anomenat Twitter Blue. Doncs bé, tot i que la proposta no és encara una realitat, ja ha rebut centenars de crítiques. És el cas de l'escriptor Stephen King, que ha amenaçat en deixar la xarxa si ha de pagar per mantenir el segell. En una piulada va dir que l'haurien de pagar a ell per estar a Twitter. Tot plegat el mateix dia que Musk va tornar a demostrar la seva autoritat dins la companyia. El multimilionari va fer fora 9 dels membres del Consell d'Administració de Twitter, excepció d'un, ell mateix, que es queda sol al capdavant. Es tracta d'un moviment que ja estava inclòs en l'acord de compra que va signar el mes d'abril. En parlarem de tot això avui cap a les 11 amb els nostres experts en internet, Albert Lloreta i Paula Carreras. Vuit i 39 minuts, la falta d'aigua i de pluges complica la producció elèctrica a Catalunya. Endesa ha confirmat que d'aquí a 15 dies podria començar a aturar la producció de llum en algunes centrals hidroelèctriques per la sequera i la falta de reserves als embassaments. La primera que pararà serà la central de Mequinensa, al Baix Cinca. Serà la primera vegada a la història que s'atura des que es va inaugurar l'any 1966. És una de les més grans que gestiona la companyia a la península. Ara mateix, l'embassament de Mequinensa està per sota del 23% de la seva capacitat, el segon pitjor registre de la història d'aquest pantà. El cap del centre de producció d'Endesa Espanya, Ángel García, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la situació ja ve de l'any passat, que va ser sec, i que per això els registres són dels pitjors fins ara.
Estem en uns anys de pitjor producció de la sèrie. Tendríem que remuntar-nos a l'any 89 per trobar un any amb una producció tan baixa com aquest any. Estem parlant d'una producció un 32% sota la mitjana.
La llei estableix que, en cas de sequera, s'ha de prioritzar en primer terme l'ús humà, seguit del reg, l'industrial i la producció hidràulica, que és la quarta prioritat en cas de sequera. A Catalunya, la hidràulica té un pes important, tot i que només genera el 8,5% de tota l'energia elèctrica que es produeix, és la font renovable catalana que més energia fabrica, Montse Martí.
La hidràulica és la renovable que genera més energia elèctrica a Catalunya. La primera font de generació a Catalunya és encara la nuclear, amb el 58% del total. El president del grup de gestors energètics de Catalunya, José Enrique Vázquez, diu a RAC1 que si es redueix la producció d'hidràulica s'haurà de tirar més de nuclear, però avisa que si la sequera es manté també podrien arribar restriccions en aquest sistema.
Pot ser un problema molt seriós que tenen que reduir la seva generació, con lo cual, lo que sí diem, si no tenim aigua per fer electricitat, no tenim altres renovables, entrem una dependència del gas natural econòmica i estratègica per Catalunya molt important.
Endesa és la principal productora d'hidràulica a Catalunya.
Tot plegat mentre el preu de l'energia es manté disparat, per això, segons una enquesta de Sigma 2 que va publicar avui el Mundo, gairebé 7 de cada 10 espanyols estan a favor de reduir la il·luminació nadalenca d'aquest any per contribuir a l'estalvi energètic. Els més partidaris són els d'Unides Podem, amb un 84% de suport, mentre que els votants de Vox són els més reticents. Un 52% creu que s'ha de reduir. I ara que parlàvem de la falta d'aigua, sapiguem ara quina és la previsió del temps.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Abel Caral, bon dia.
Bon dia.
Com arrenca el novembre després d'aquesta pluja d'ahir en algunes comarques?
Doncs mira, majoritàriament amb sol, tot i que tenim restes de núvols, boires, boirines en algunes comarques, però el sol acabarà sent el protagonista arreu. Després d'aquestes precipitacions d'ahir, que en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, cap al tard van deixar de 10 a 20 o 30 litres per metre quadrat. Per tant, bona notícia, també vam regar, tot i que menys, altres sectors de Ponent o del sud de Catalunya. Avui de precipitacions poques, però sí que n'hi haurà algunes a la tarda. Algun ruixat cap a l'Alt Berguedà, Ripollès, al nord d'Osona, entorn del Cabrerès, Guilleries, també en alguna àrea del prelitoral de les comarques de Barcelona, però majoritàriament un dia tranquil. I la fresca que tenim ara, en conjunt ens movem entre els 10 i 15 graus a l'interior del país, una mica més baixes cap al Pirineu, en tenim de 17, 18, 19, 20 puntualment ja cap a la costa, doncs aquesta fresca d'ara mateix, o fred en alguns sectors del país, deixarà pas a un migdia de 20 a 25 graus en la majoria dels casos, cap a les valls del Pirineu i Prepirineu, temperatures una mica més frenades. Ara tenim entre 18 i 19 graus a Barcelona, 16 a Girona, 12 a Lleida, 19 a Tarragona, 12 a Manresa, 17 a Palamós, 12 a Falset i a Balaguer, 9 a Puigcerdà o 8 al Pont de Suert.
Gràcies, Abel. Per cert, que han descobert un asteroide d'un quilòmetre i mig de diàmetre que podria impactar amb la Terra. És el cos celeste més potencialment perillós que s'ha identificat en els últims 8 anys. El motiu, d'una banda, és la mida. De fet, quan superen el quilòmetre de diàmetre, els asteroides passen a ser qualificats com assassins de planetes. I, d'altra banda, el risc que té aquest és que la seva òrbita es podria arribar a creuar amb la trajectòria de la Terra.
Se'ns va allargar l'hora del sopar, que poc que hem dormit.
Sí, però quin mal de cap aquest matí.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Ucraïna alerta que un atac rus en infraestructures energètiques clau ha deixat 4 de cada 5 ucraïnesos sense aigua potable. Kiev és una de les zones més afectades. Calculen que unes 350.000 cases de la capital també han quedat sense llum. Els míssils russos han caigut a 12 regions diferents d'Ucraïna i, de nou, també a prop de la central nuclear de Zaporizhia. Malgrat tot, l'exèrcit ucraïnès assegura que ha pogut abatre la gran majoria de coets provinents de Moscou. L'Ajuntament de Kiev no sap quan serà capaç de restablir el servei servei d'aigua ni el d'electricitat. Precisament una dotzena d'estats europeus, entre els quals Espanya, han enviat a Ucraïna 1 miler d'unitats d'equips energètics per poder restaurar el subministrament mentre ho solucionen. Aquesta nova onada d'atacs sobre infraestructures civils claus fan preveure un hivern molt dur a Ucraïna i, per tant, més migracions de ciutadans cap a Europa. El govern espanyol creu que en podrien arribar més a l'estat, on des que va començar la guerra s'han desplaçat ja més de 150.000 ucraïnesos. I encara en plana internacional, a l'Índia les autoritats han detingut 9 persones presumptament involucrades en l'accident del pont de Morbi, que ha deixat almenys 141 morts i més de 60 ferits. D'aquests, com a mínim 19, han estat greu. Entre els detinguts s'hi troben 2 gerents de l'empresa Oreva, encarregada de la renovació d'aquest pont centenari, a més de 2 contractistes, 2 taquillers i 3 guàrdies de seguretat. La policia no descarta nous arrestos a responsables de la renovació d'aquest pont, a qui acusen d'homicidi involuntari. A Seul, mentrestant, a Corea del Sud augmenta a 156 el nombre de morts per l'allau humana durant una celebració de Halloween la nit de dissabte. Segons l'últim balanç, dels 151 ferits, 111 ja han pogut tornar a casa. N'hi ha 40 que continuen hospitalitzats, 29 d'ells han estat greu. I de Corea del Nord, al Regne Unit, perquè el nou primer ministre, Rishi Sunak, accepta que s'hauran de pujar els impostos per fer front a l'enorme dèficit que arrossega el país. Segons expliquen alguns mitjans, Sunak ha arribat a la conclusió que s'hauran de prendre decisions dures basades en l'austeritat, és a dir, a pujar les taxes i contenir la despesa. Una idea que contradiu totalment el pla de la seva predecessora, Liz Truss, que fa cosa d'un mes proposava una rebaixa dels impostos a les rendes més altes del país. De fet, arran d'aquesta política, l'economia britànica es va enfonsar encara més i això va provocar que rebés una allau de crítiques i les pressions dels seus socis de partit que, finalment, no li van deixar cap més sortida que dimitir. Actualment, el Regne Unit està immers en una greu crisi econòmica i el deute públic del país s'aprova al 100% del PIB. I la Xina ha deixat tornar a casa les 19.000 persones que estaven retingudes dins del parc d'atraccions de Disney a Xangai, quan van decretar el tancament per un sol positiu de Covid. Segons el govern xinès, s'ha fet proves a totes elles i han donat negatiu. Ara bé, consideren que hi ha 700 contactes directes i per això els han identificat i traslladat a instal·lacions on hauran de passar el confinament pertinent. A més, totes les persones que hagin passat pel parc des del 27 d'octubre hauran de passar PCRs diàries durant els propers 3 dies. Malgrat tot, però, el parc continuarà tancat fins a nova ordre. Tot plegat arran de l'estricta política de Covid-0 que les autoritats xineses segueixen des de l'inici de la pandèmia. Encara parlant de Covid, a Itàlia, Giorgia Meloni farà que els metges antivacunes es reincorporin als seus llocs de treball. És una de les primeres decisions que ha pres la nova primera ministra italiana. També han durat les sancions contra les raves, les festes il·legals, i els seus organitzadors podrien enfrontar-se a 6 anys de presó. Mentrestant, als Estats Units, l'atacant del marit de la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, tenia una llista de persones a qui atacar. Fonts policials també han explicat que l'home, de 42 anys, devia tenir la intenció de retenir la demòcrata perquè portava una bossa plena de brides i cinta adhesiva. La nit de dijous a divendres, l'assaltant va entrar al domicili de Pelosi, forçant la porta del darrere i cridant «On és la Nancy?». Quan els agents van arribar a casa, van trobar-se l'home i a Paul Pelosi, el seu marit, forcejant i agafant els dos un martell. Quan els policies li van dir que el deixés anar, l'assaltant va colpejar el marit de Pelosi com a mínim un cop amb l'eina. Ara està detingut i acusat d'intent d'assassinat, agressió amb arma mortal i assalt. Els metges van haver d'operar Paul Pelosi d'una fractura de crani i s'espera que es recuperi totalment. De seguida us expliquem l'estat de salut d'Anatoli Karpov, el mític campió del món d'escacs, i també us parlem del millor xocolater del món, que és català.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció. És un impuls. És tornar a tenir oportunitats. Perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-2222. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Amb Daikin t'estalvies l'hivern i t'estalvies també
el gas. D'aquesta manera pot reduir fins a un 50% la factura en calefacció. Daikin t'ofereix solucions com la bomba de calor o l'aerotèrmia per tenir calefacció i aire condicionat en un mateix equip. Estalvia't en surts, estalvia't despeses i estalvia't l'hivern amb Daikin.
A BP creiem que en mereixes més sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
Generalitat de Catalunya.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. El campió del món d'escacs, Anatoli Karpov, està hospitalitzat i en coma. El gran mestre rus de 71 anys va patir una lesió cranioencefàlica greu dissabte passat. Encara no se sap com va passar perquè hi ha diverses versions, però la seva vida està en joc. Alguns mitjans apunten que quan va entrar a l'hospital tenia una taxa d'alcohol en sang elevadíssima. Segons la seva filla, Karpov va tenir una lesió domèstica i el van traslladar al Departament de Neuroanimació de l'Institut Clínic Sklifosovsky de Moscou, on li van induir el coma. Anatoli Karpov és també diputat de la Duma com a representant del partit de Vladimir Putin i és un dels russos sancionats per la invasió d'Ucraïna. I us hem d'explicar que el millor xocolater del món és català. El pastisser de Vic, Lluc Cruselles, de 26 anys, ha guanyat el World Chocolate Masters, que s'ha celebrat a París. És el concurs internacional més important dels mestres xocolaters i és la primera vegada que un xef espanyol guanya la competició. El jurat en va valorar la tècnica, la innovació i la creativitat. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
Bon dia, han estat 3 dies de proves a contrarrellotge per fer bombons, postres o figures gegants a l'estil de Masterchef, però en pastissers de primer nivell. Al final, Lluc Cruselles ha vist recompensat l'esforç amb el títol de millor xocolater del món. El pastisser de Santa Eulàlia de Riu Primer, a Osona, portava mesos preparant-se per la competició. Emocionat ahir la nit, agraeix així el suport del seu equip.
Sento, però ho farem català. Infinites gràcies a tots els que sou aquí, a tothom qui s'ha sumat a aquest petit gran projecte. Perquè sabeu com ho he viscut? Ha estat un any increïble, que m'he sentit ajudat per tothom. Ho hem fet entre tots i res més a dir.
El World Chocolate Masters es premia sobretot la creativitat i la innovació. Cruselles, cap de pastisseria del Carme de Vic, no només ha conquistat el jurat, també el públic que li ha atorgat el Premi Popular per la seva escultura gegant de xocolata espectacular de 3 metres d'alt i més de 100 quilos de pes.
Aquest matí felicitarem en directe Lluc Cruselles al Món RAC1 cap a 3:15. I més coses perquè els castellers de Vilafranca podrien intentar avui una construcció inèdita i que a més seria la més alta de tota la història dels castells. És el Pilar de Nou, amb folre, manilles i puntals. L'han preparat per la seva última actuació d'aquesta temporada, la Diada de Tots Sants, que avui, com cada 1 de novembre, es fa a la plaça de la Vila de Vilafranca. Més detalls, Benet Íñigo.
L'ambició dels castellers de Vilafranca no té límits, ni en una temporada que ha estat de represa després de la pandèmia i en què moltes colles han suat de valent per fer castells molt per sota del seu nivell anterior, els verds es plantegen una construcció inèdita. El Pilar de Nou, un castell que fins ara forma part de les utopies, és un objectiu real. Fins ara només s'ha intentat una vegada, fa exactament 20 anys, i de fet es va enfonsar tot just una de les gralles. Els vilafranquins han fet a l'assaig les millors proves mai vistes, descarregant el Pilar de 8 amb una estructura que és tota una revolució perquè és l'única que té 4 bases de suport, 4 pinyes una sobre l'altra, afegint els anomenats puntals a sobre les manilles. Si l'arribarem a veure avui, però, és una incògnita. El Pilar és normalment l'última construcció d'una diada i abans els verds volen descarregar el 3 de 10 o el 4 de 9 amb l'agulla, castells límits que poden condicionar la resta del programa. A la Diada de Tots Sants també hi seran els Xiquets de Tarragona i els Capgrossos de Mataró amb els castells de 9 pisos com a objectiu.
Els de Castells de RAC1 que s'hi posaran a les 12 des de Vilafranca, qui sap si per narrar per primera vegada l'aleta d'aquest castell inèdit, el Pilar de Nou, amb folre, manilles i puntals. 7 minuts i arribarem a les 9 del matí. TV3 confirma que Crims tornarà amb nous capítols el dilluns 14 de novembre. El programa dirigit per Carles Porta estrenarà nova temporada amb 4 capítols i 2 casos nous sobre crims reals que han passat a Catalunya. El primer anirà sobre la desaparició d'una veïna de Girona l'any 2013 i el segon sobre el cas Febamar, un doble crim que va commocionar els veïns del canal Montsià l'any 2008. A l'última temporada, amb casos com el crim de la Guàrdia Urbana, la sèrie va plegar una mitjana de 581.000 espectadors. Avui també fa el salt a Filmin la sèrie Sicília sense morts, basada en el llibre de Guillem Balaguer.
Esta notícia l'escriu una periodista que en segueix la pista, una tal Aina Garcés.
És una coproducció d'IB3 a la qual se sumen TV3 i Apunt TV, una sèrie de 8 capítols que està inspirada en els casos de corrupció del govern balear a inicis dels 2000. I pels fanàtics de la sèrie Sobrenatural, avui arriba a HBO la seva prequela, Los Winchester. La sèrie es va estrenar a Estats Units l'11 d'octubre i arriba avui a Espanya. Està protagonitzada per Jensen Ackles i Mac Donnelly, entre d'altres, i té 6 capítols. Després de 15 temporades de Sobrenatural, ara Los Winchester se centra en la història dels pares de Sam i Dean Winchester. Per cert, parlant encara de plataformes, Netflix ja ha habilitat l'opció de transferència de perfil. Es tracta d'una funció que permet a totes aquelles persones que fan servir el compte d'algú altre passar la informació i l'historial al seu nou compte de pagament, una opció que arriba poc després de saber que la plataforma cobrarà un extra a partir de l'any que ve a tots els que comparteixin compte amb persones que no viuen a casa seva. De tot plegat, en parlarem avui a les 11 amb els nostres experts en sèries, el Pere Solà Gimferrer i l'Alejandra Palés. I l'eurovisiva Chanel va passar ahir pel món a RAC1 quan falten 2 setmanes perquè comenci el Mundial de Futbol Masculí. Si me ven por la calle, traigo el aguaje que no puede copiar. Ho va fer per parlar de Toque, aquesta cançó que serà la banda sonora de la selecció espanyola i que també és el seu primer treball. Chanel va explicar que està molt convençuda de com està quedant el seu nou i primer disc, que es preveu que vegi la llum l'any que ve. L'artista recorda amb tristesa el linxament que va patir a la xarxa, sobretot quan va guanyar el Benidorm Fest. Lamenta la manca d'empatia de la gent, però assegura que té un entorn que la va ajudar a tocar peus de terra.
Rere d'una conta d'Instagram i d'una portada d'un single hi ha una persona amb sentiments i amb emocions i amb dies millors i amb dies pitjors. Tinc molta sort de tindre al meu voltant gent que m'estima molt i que em baixa a la terra. Tinc la consciència molt tranquil·la perquè estic sent bastant fiel als meus principis. I tot el que m'estàs explicant, un mai està acostumat, jo crec, no ho sé.
Chanel també va explicar que ja ha vist el primer programa del Benidorm Fest, que es va fer aquest cap de setmana per conèixer els 18 grups seleccionats, i la cantant, que l'any passat va quedar tercera a Eurovisió, es va mostrar sorpresa de l'alt nivell dels candidats. I als esports amb Repsol, el Barça tancarà avui una nefasta fase de grups de la Champions. Els de Xavi Hernández, a les 9, des d'una hora abans, en directe a RAC1, tenen un partit intranscendent al camp del Victoria Pilsen, amb dos propòsits. El primer, embutxacar-se una victòria que portaria 2,8 milions d'euros, el triple que la derrota, que només suposaria 930.000 euros. I el segon, provar jugadors que poden ser útils en l'escenari de la Lliga Europa. Xavi ja ha deixat clar que el porter Iñaki Peña i el jove migcampista Pablo Torres seran titulars. En el cas del porter, serà el seu debut com a porter del primer equip. El tècnic ha remarcat que els futbolistes han de sortir al camp motivats pel privilegi de jugar amb el Barça.
El jugador ha d'estar motivat d'estar al Barça. Són uns privilegiats. Com han d'estar motivats de jugar al Barça? Si és el, per mi és el millor club del món. Han de tenir una motivació brutal demà, de demostrar que els que juguen menys minuts, que l'entrenador està equivocat. I els joves, doncs, que demostrar que tenen... Que tenen lloc a l'equip. No és prou de motivació. Demà és un dia per disfrutar.
En la mateixa línia, Xavi creu que, malgrat l'eliminació de la Champions, no és moment de dubtar del nou projecte blaugrana.
Sí, les he vist de tots colors, però jo crec que hem d'insistir. Ara no és moment de dubtar. Evidentment, estem en una situació que no ens ho esperàvem, no? Eliminats de Champions i estem a Europa League. Però ara més que mai hem de creure, no hem de dubtar pas. Tot el contrari, em va passar com a jugador, que hi vam creure, vam marcar una línia i vam insistir. I a partir d'aquí sóc molt positiu, jo crec que en treball, jo segueixo pensant que anem pel bon camí, que anem pel bon camí, que és qüestió de temps, clar que és qüestió de temps.
Robert Lewandowski s'ha quedat a Barcelona descansant amb unes molèsties a l'esquena que no li impediran jugar dissabte contra l'Almeria. Busquets està sancionat, tampoc hi són Koundé i Eric García, Christensen, Memphis, encara de baixa, ni els lesionats Sergi Roberto i Araujo. Completen l'expedició 4 jugadors del filial, Ilias, Álvaro Sanz, Marc Casado i Àlex Valle. A l'altre partit del grup, el Bayern i l'Inter celebraran el seu passi a vuitens. Al grup B, l'Atlètic de Madrid visita el camp del Porto a 7:15. Ja està eliminat de la Champions, però juga a l'Europa League amb el Bayer Leverkusen. Als matalassers els serveix treure el mateix resultat que els alemanys. Simeone està qüestionat per primera vegada en 12 anys. La seva mala relació amb João Félix no agrada a l'afició del Metropolitano. I de la resta de la jornada europea destaca el grup D, en què els 4 clubs poden ser primers o quedar eliminats de les competicions europees. A les 9, Olympique de Marsella-Tottenham i Sporting de Portugal Eintracht de Frankfurt. El Tottenham té 8 punts, l'Sporting i l'Eintracht en sumen 7 i l'Olímpic de Marsella 6. A l'altre grup pendent, el Nàpols i l'Àjax es garantiran el primer lloc de grup i la plaça d'Europa League respectivament si no surten golejats als camps del Liverpool i Glasgow Rangers. I atenció, perquè el Comitè d'Integritat de la Federació Espanyola de Futbol ha portat al comitè de competició les declaracions de Carlo Ancelotti en la sala de premsa després del partit de diumenge contra el Girona. El tècnic italià va carregar contra l'àrbitre pel penal que va xiular per mans de Asensio.
No es penalti porque simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, estaba a cubrir el cuerpo, entonces no... engrandecía el cuerpo y también si tocaba el balón con la mano se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano, lo han inventado.
Demà el comitè de competició es reuneix i avaluarà si les declaracions d'Ancelotti mereixen alguna sanció. Sobre el paper, el reglament preveu de 2 a 4 partits. Ahir també es va tancar la 12a jornada de Lliga, amb l'Elx 0, Getafe 1. Amb aquest resultat, el Girona marca la salvació amb 10 punts, tants com el Sevilla, però amb una millor diferència de gols. El Cádiz també amb 10 punts i l'Elx amb 4 completen la zona del descens. L'Espanyol és 15è amb 11.